amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Deu dones van morir a Catalunya l'any 2008 víctimes de la violència de gènere. Enguany ja hem igualat aquest nombre amb la terrible previsió de superar-lo. El proper dimecres 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Aquesta data té el seu origen en el brutal assassinat a garrotades de les germanes Mirabal, tres activistes polítiques per ordre del dictador Rafael Trujillo de la República Dominicana el 1960. El manifest conjunt subscrit per les institucions públiques catalanes, així com pel Govern de la Generalitat, Diputacions i Ajuntaments, enguany en recorda la signatura ara fa més d'un any de la Llei del Dret de les Dones a Erradicar la Violència Masclista. Un document que es troba en ple desenvolupament i que reconeix la importància de lluitar més enllà de la violència que té lloc a la parella i a la família. Però l'èxit de totes les mesures i polítiques que s'estan tirant endavant també exigeix el compromís i la implicació de la societat civil per tal d'avançar conjuntament i amb contundència en l'erradicació de la violència masclista. Canviar estereotips sexistes constitueix un camí imprescindible i en aquest sentit van dirigides les activitats programades per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat sota el lema "De tot cor, la violència no és amor". Un tema que tractarem a l'info d'avui juntament amb la resta de notícies de la setmana. Coneguem-les amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars.
Acceptada una subvenció del fons FEDER que anirà destinada a la millora dels carrers Sol, Nou i Montcada. La xifra ascendeix a més de 370.000 euros.
El ple del Consell Comarcal ha aprovat el pressupost per l'any 2010, que ascendeix a un total de 21 milions d'euros. L'objectiu és reforçar l'atenció i els serveis a les persones, sobretot en els àmbits d'educació i serveis socials.
Aquesta setmana ha començat la campanya de vacunació contra la grip A als centres d'atenció primària. Només els sectors de risc han de tenir en compte aquest sistema de prevenció.
Can Mas posa en marxa dos nous projectes. Es tracta del programa de dinamització comercial i una jornada de participació ciutadana que tindrà lloc el dia 29 de novembre.
Aquesta tarda les nits de música reben la visita de la soprano Mirna Lacambra, impulsora de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell.
I a l'entrevista d'avui ens acompanyarà el creador d'un nou sistema sostenible. Es tracta de les parades solars d'autobús que han creat des de l'empresa ripolletenca Capmar. Ens acompanyarà el seu gerent Nicolás Capablo.
La setmana vinent s'inicia també la campanya de prevenció de la SIDA 2009. Ens ho explicaran el regidor de Joventut, Ferran Tornell, i Aaron Egea, dinamitzador juvenil.
I acabarem l'informatiu amb un tema musical que pertany a l'espectacle 50 anys de nova cançó que es podrà veure aquesta nit al Teatre Auditori.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
A la sessió de la Junta de Govern local celebrada el passat 4 de novembre, entre els acords presos va destacar la signatura d'un conveni marc de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
Rosa Maria Martín, primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Ripollet, explicava els objectius d'aquest conveni, que no representarà cap cost per a l'Ajuntament de Ripollet.
Explorar línies de col·laboració en els àmbits formatius, social i cultural, que se podrían concretar en aspectos como establecimiento de redes de movilidad, creación de empresas de base tecnológica, la utilización de infraestructuras, instalaciones y equipamientos culturales, deportivos, etc. También en los acuerdos se dice que el Ayuntamiento de Ripollet sea miembro asociado de la candidatura de Campus de Excelencia Internacional que la UAB presenta al Ministerio de Educación.
D'altra banda, la sessió es va acceptar una subvenció dels fons FEDER que es va sol·licitar per a un projecte de reforma dels carrers Sol, Nou i Montcada, en el tram que arriba fins al carrer de Padró, que ascendia a 2,5 milions d'euros. La subvenció del fons FEDER finalment ha estat de 376.000 euros, que sumats a l'aportació que haurà de fer l'Ajuntament arriba fins als 752.000. Martín declarava en roda de premsa que no es podrà fer tota l'obra planificada.
Esto significará que seguramente no podremos realizar toda la obra en su completamente y tenemos que terminar de decidir cuál de estas partes son las que se realizará. Seguramente será Carrenou la que aplicaremos primero debido a que la subvención no nos da para poder hacer todo el proyecto en su conjunto.
D'altra banda, el govern municipal també ha anunciat que el jutjat del contenciós administratiu de Barcelona va dictar sentència el passat 30 d'octubre sobre l'antena de telefonia mòbil instal·lada al carrer de Padró número 86.
Segons la sentència, France Telecom, empresa propietària de l'antena, té el termini d'un mes per procedir a la retirada de la mateixa. Així, l'empresa té encara el termini de 15 dies per recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Continuem parlant d'acords, en aquest cas en el ple del Consell Comarcal, que va aprovar el passat 12 de novembre el pressupost de l'any 2010 i les taxes de l'ens comarcal. Els comptes responen a la voluntat del Consell de reforçar l'atenció i els serveis a les persones, sobretot en els àmbits d'educació i serveis socials. El pressupost per a l'any 2010 és d'uns 21 milions d'euros.
La despesa de l'àrea de ciutadania, educació i atenció ciutadana és de més de 13 milions d'euros. La part més important de la despesa fa referència al programa d'educació i, en concret, al transport escolar col·lectiu i a les beques de menjador. Pel que fa a benestar social, la despesa prevista és de 3.400.000 euros per permetre mantenir els equips d'atenció de la infància i l'adolescència, el programa de dona i el banc d'ajudes tècniques. A l'àrea de projectes i equipaments es preveu una despesa d'1.150.000 euros i a l'àrea de serveis generals compta amb un pressupost d'1.100.000 euros.
Passem a l'apartat més polític. El govern municipal de Ripollet, format per Partit Socialista i Convergència i Unió, ha criticat durament el compromís per Ripollet, acusant-lo de voler sembrar dubtes allà on no n'hi ha, amb un llenguatge pervers que barreja conceptes amb l'únic objectiu de confondre i alarmar els ciutadans. Aquestes manifestacions es produeixen en resposta a una nota del partit de l'oposició on demanava una revisió dels expedients de serveis realitzats per a l'Ajuntament per part de les empreses Proinosa i Espais investigades pel jutge Garzón en el cas Pretòria.
El comunicat del compromís per Ripollet demanava que el govern municipal fes públiques les relacions amb aquestes empreses o persones per tal de reforçar la credibilitat de la institució municipal. El grup de l'oposició s'ha mostrat sorprès també que no hi hagi estat el propi govern qui hagi pres la iniciativa i hagi aclarit ja les relacions que hi ha hagut amb els implicats en el cas Pretòria.
Segons afirma el govern, sembla que el grup del COP Compromís per Ripollet està decebut perquè Ripollet no ha sortit implicat en el cas de corrupció i conclou que aquest tipus d'insinuacions també haurien de ser delicte.
En aquest sentit, el govern desmenteix d'una banda que hagi contractat mai l'empresa Proinosa i de l'altra defensa la transparència amb què es va dur a terme la compra dels locals del parc de Rizal. Afirma també que si en qualsevol moment algun regidor o regidora no ha tingut accés a qualsevol documentació, que s'especifiqui a quina, i afegeix que entre les feines dels regidors l'oposició en té una de molt important, que és la fiscalització de l'acció del govern municipal. Si en aquesta important tasca es detecta qualsevol irregularitat, la seva obligació és posar-ho en mans de la justícia.
Parlem ara de sanitat. El passat dilluns 16 de novembre va començar als centres d'atenció primària la campanya de vacunació contra la grip A. Segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, seria recomanable que es vacunés el personal sanitari, els treballadors dels serveis d'emergències i de seguretat, els pacients dels grups de risc amb altres patologies associades i dones embarassades. La consellera de Salut, Marina Geli, va assegurar dilluns que no s'ha de banalitzar aquesta grip ni crear alarmisme.
El virus de la grip A ha desplaçat el de la grip estacional, que podria fer la seva entrada al desembre. El telèfon de sanitat respon que centralitza les consultes de la grip A, atès prop de 8.000 trucades des del passat 23 de setembre. El ministre de Sanitat i Política Social ha coordinat l'adquisició de vacunes per a tot l'Estat, 37 milions de dosis per vacunar un 40% de la població. La vacunació és la mesura més efectiva per protegir les persones de la grip A i de les complicacions que hi puguin haver. Segons el coneixement actual de l'epidemiologia de la pandèmia, si no es pertany a cap dels grups de risc, no cal que ens vacunem. Tampoc es poden vacunar els menors de 6 mesos ni les persones amb al·lèrgia greu a les proteïnes de l'ou. Cal recordar que la millor manera de protegir-se contra la grip A és seguir unes bones pràctiques d'higiene per tal d'ajudar a disminuir la transmissió del virus. Josep Maria Bonet, tècnic de salut del SAP Cerdanyola Ripollet, explica algunes de les mesures a seguir.
No hi ha ninguna cosa nova, o sigui, és el fet de rentar-te les mans doncs sovint, no? Perquè bueno, el virus està a les mans poc temps, però bueno, és important quan hem tingut un possible contacte doncs, rentar-se les mans durant un minut més o menys, no? Doncs si hem de tossir o hem d'estornudar, doncs fer-ho amb un mocador de paper i després això llançar-ho amb una paperera, i després en cas de que hi hagi alguna persona doncs que tinguem a casa que tingui doncs ja la malaltia, tingui sintomatologia, doncs bueno, intentar aïllar-la una mica en una habitació que pugui estar sola, l'habitació que ella faci una habitació ventilada.
Per rebre informació sobre la vacuna i els grups de risc, cal que es posin en contacte amb el seu centre d'atenció primària o trucar al telèfon de Sanitat Respon al 902 111 444.
Canviant totalment de tema, el proper diumenge 29 de novembre el Centre Cívic de Can Mas acollirà la primera jornada de participació del projecte d'intervenció integral al barri. Les activitats començaran a les 10 del matí amb la benvinguda dels assistents i finalitzarà a les 2 de la tarda.
Aquesta activitat pretén ser un espai de trobada entre ciutadans i ciutadanes per compartir opinions respecte a la visió que tenen del barri. Així ho declarava a l'info de Ripollet Ràdio Pilar Álvarez, coordinadora de l'activitat.
Doncs la gent que vingui el 29 de novembre tindrà l'oportunitat de trobar-se amb gent que no coneix, de ser el propi barri, gent que potser doncs, sap que són càrrecs polítics o sap que són gent de l'Ajuntament o que està en alguna associació i tal, però no es coneixen realment. I a més d'això, com que tot això es dinamitzarà i es faran actes i tal, doncs bueno, tindran ocasió de que aquestes relacions vagin a més i conèixer i tenir tot un sentit. Dintre d'un vessant lúdic, és això, aprofitar per assabentar-se de les coses del barri i tot plegat i...
La trobada està oberta a tots els veïns i veïnes del barri que per participar només hauran d'omplir la butlleta que se'ls ha fet arribar a casa i dur-la a l'oficina de la Llei de Barris al carrer de Montcada 77-79. A més, durant tot el matí es realitzarà un taller per a nens i nenes a càrrec de l'àrea de patrimoni que consistirà en la realització d'una xènia i tallers de natura per als més petits.
I continuem parlant d'aquest barri perquè el passat dimarts el Centre Cívic de Can Mas va acollir la presentació del programa de dinamització comercial inclòs en el projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas. A la presentació, que va comptar amb una trentena de comerciants, es va realitzar una conferència a càrrec de Miquel Rodríguez, director de l'empresa Incotur Consulting.
Amb aquest projecte, l'Ajuntament de Ripollet pretén donar a conèixer, potenciar i millorar l'oferta comercial al barri. Així, el programa de dinamització comercial inclou una sèrie d'accions que començaran aquest mes de desembre, enfocades principalment a fomentar l'activitat comercial de cara a la campanya de Nadal. Al mateix temps, per aquest trimestre de l'any també s'ha planificat dues jornades de formació dirigides als professionals del comerç sobre com mesurar la satisfacció dels nostres clients, el client misteriós, que tindran lloc els 23 de novembre i el 14 de desembre. D'altra banda, se celebrarà la primera nit del comerç el proper 23 de desembre, que inclourà la presentació de la targeta de punts de l'eix comercial Can Mas, activitats lúdiques al carrer i l'ampliació de l'horari comercial durant aquell dia fins a les 11 de la nit.
I com hem dit a l'inici de l'informatiu, la propera setmana finalitzaran els tallers i activitats del programa De tot cor, la violència no és amor, per commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, que se celebra el 25 de novembre. El programa, que va començar el passat 30 d'octubre, ha estat elaborat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat amb la col·laboració d'altres departaments, especialment el de Joventut.
La propera activitat tindrà lloc aquesta tarda a les 6 a l'oficina de la Llei de Barris. Es tracta d'un taller sobre l'amor romàntic dirigit als joves del Cafetí. Sandra Ortiz, tècnica de Polítiques d'Igualtat, ens explica l'objectiu del taller.
I una mica la idea d'aquest taller és abordar la violència dins del marc de les parelles joves, però utilitzant una eina de reflexió que és molt planera i molt pròxima als joves, que és, bueno, parlar una mica de l'amor, no? I qui idea tenen de l'amor i com la idea de l'amor que s'ha tingut al llarg de la història, que és l'amor romàntic, portat a l'estren, a vegades pot... acabar amb violència emocional i fins i tot a vegades física.
Dimarts dia 24 a les 6 de la tarda la sala d'actes del Centre Cultural acollirà l'espectacle Pomes per la Pau, una adaptació del conte d'Adela Turín, Pomes i Canons. Es tracta d'una crítica a les societats centrades en la guerra i en l'aposta per una altra societat conduïda per dones que defensa la vida, la natura i els seus fruits. Ortiz parlava així de l'espectacle.
Hem convidat a la Pepa Lavilla, que és una, com una clown, bueno, teatre, actriu que interpreta pues una mica contes i històries i ens fa reflexionar sobre temes interessants. I en aquest sentit, doncs, ens explicarà qüestions relacionades amb la guerra i la pau i s'intentarà treballar de manera creativa com construir un model de societat més basada en la pau.
La darrera activitat, el 25 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, consistirà en una xerrada sobre les estratègies legals existents a Catalunya per erradicar la violència masclista. Aquesta anirà a càrrec de Gemma Nicolàs, doctora en dret i investigadora de l'Observatori del Sistema de Dret Penal i Drets Humans. L'acte és obert a tota la població i tindrà lloc al Centre Cultural a partir de les 6.
Des d'aquest matí el molí d'en Rata ja funciona de nou, tal com ho feia fa 150 anys, però amb l'aplicació d'elements més moderns. Aquest projecte impulsat des de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Ripollet permetrà que durant les visites, especialment les infantils, es pugui veure en directe el funcionament d'un autèntic molí fariner.
Aquest matí alguns regidors, acompanyats per l'alcalde de Ripollet, han visitat el molí per veure'l funcionar. Helena Vilalta, tècnica de l'àrea de patrimoni, explicava quin era l'antic funcionament del molí.
Però hi ha la bassa darrere... Llavors queda amb un desnivell amb el que seria el rodet o la turbina, que estan aquestes arcades, i a l'obrir una comporta, després ho veureu millor i ho entendreu millor, la força de l'aigua fa que es mogui aquesta turbina, que es comunica amb un eix amb la roda, amb la mola, que és el que mola el cereal, i llavors funciona, doncs, per això funciona amb energia hidràulica. Llavors l'aigua, quan marxava antigament, s'escolava per això, que són els carcabans, i anava parant el rec, que ara passa per sota de la carretera.
A l'antic sistema se li han afegit noves peces més modernes, com filtres i clor, perquè la bassa estigui sempre neta. A més, el molí s'acciona automàticament amb un comandament a distància i durant uns minuts permet veure girar la roda del molí que feia moldre el gra. Helena Vilalta explicava també en què consisteixen les visites pels més petits.
Ara, doncs, quan estem amb els nens, accionem amb aquest botó, els li fem tota aquesta explicació. O sigui, nosaltres tot això ja els hem explicat, hem vist un vídeo, i en aquest moment és quan els hi expliquem i els hi refresquem una miqueta totes les peces, que això és el rodet o turbina que es comunica amb l'eix, i la comporta ja es comença a obrir. Llavors, en el moment que s'obre, veureu que comença a entrar l'aigua i es mou el rodet, es mou el cereal i va sortint per aquí la farina, val? Això és una simulació, però després ens n'anem amb unes càmeres que estan connectades amb la part de baix, amb el rodet i amb la bassa, i veieu que comença a moure, i ara en girem i veiem com ja es mou la mola.
La majoria dels centres educatius de Ripollet i alguns de fora del municipi ja han demanat poder visitar la nova instal·lació.
I acabem aquest primer bloc parlant de música. Avui a les 8 del vespre tindrà lloc una sessió de les Nits de Música centrada a la celebració de Santa Cecília, patrona de la música. En aquest cas comptarà amb la presència d'una convidada molt especial, la soprano Mirna Lacambra.
Lacambra és la creadora dels Amics de l'Òpera de Sabadell i va ser una de les convidades del programa de Ripollet Ràdio Vivir la Música. Així explicava la soprano com va rebre la invitació de l'associació ripolletenca.
Pensé que una de nuestras filosofías era poder llegar a tanta gente, a cuanta más gente posible pudiera disfrutar de la ópera y de la buena música. Y entonces me pareció maravilloso de pensar que en este pueblo resulta que también se ha llegado a esto, ¿no? Y me pareció maravilloso que finalmente la música que a nosotros nos entusiasma y que nos gusta le pueda llegar a tantísima gente.
Com cada mes, aquesta activitat tindrà lloc de 8 a 2 quarts de 9 del vespre al Centre Cultural.
Sota la direcció de Marc Parrós i Ramon Simó, arriba a Ripollet 50 anys de la nova cançó, un encàrrec del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació als directors per commemorar el 50è aniversari de la nova cançó, un moviment del qual encara persisteixen a la memòria col·lectiva lletres i melodies.
La dramatúrgia és a càrrec de Ramon Simó, amb una posada en escena senzilla que dona coherència al repertori. Per la seva banda, Marc Parrot, a través del seu personatge, ens fa de guia en aquest univers particular sobre l'escenari, amb cinc músics que l'acompanyen. Durant l'espectacle es podran sentir temes com Veles i vents, de Raimon, Què volen aquesta gent, de Maria del Mar Bonet, L'estaca, de Lluís Llach, o De mica en mica, de Joan Manel Serrat. Serà a les 10 de la nit al Teatre Auditori i el preu de l'entrada és de 15 euros.
Esteu escoltant Info.
L'empresa ripolletenca Capmar, situada al carrer de Jaume I, és la responsable d'un invent que s'està estenent per diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta de les parades solars d'informació, uns panells dotats d'una pantalla digital que permet a l'usuari saber quanta estona trigarà en arribar a l'autobús. Per parlar-ne avui ens acompanya el gerent d'aquesta empresa ripolletenca, el senyor Nicolás Capablo. Senyor Capablo, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. Explica'ns una miqueta com sorgeix aquesta idea de crear aquest tipus de parades.
Bueno, esto surgió hace aproximadamente unos 6-7 años. Todos llevamos muchos años colaborando con lo que es el transporte de Barcelona y el área. En realidad es con la entidad metropolitana. Y surgió una idea. Pues este hombre que estaba trabajando allí con la entidad metropolitana nos propuso que buscáramos cómo dar información en la calle sin ningún tipo de soporte eléctrico y sin un elemento que fuera hacer una zanja o pasar un cable. A partir de allí, bueno, ya hubo varios experimentos, ¿no? Como empecemos con pantallas de cuarzo, mini ordenadores, bueno, busquemos en lo que había alrededor del mundo lo que había en ese momento, ¿no?
Perquè fins ara, per fer-nos una idea, a què dedicava Camar la seva producció?
Bueno, nosotros principalmente estábamos dedicados a lo que es el tema de la construcción. Bueno, construcción, no hacer paredes, sino hacer lo que son temas de cerramientos, carpintería de aluminio, estructuras metálicas, bueno, cosas de este tipo.
Uh-huh. Hi ha hagut de fer una adaptació de l'empresa, com s'han adaptat?
Bueno, esto ha sido bastante, tanto en aspecto tecnológico como en aspecto de reconducir el negocio hacia otro sector, pues ha sido, bueno, todo ha ido muy deprisa, ¿no? Pero bueno, ha habido mucha voluntad por parte político y por parte de la empresa y por parte de los trabajadores que han, bueno, se han ido reconduciendo algunos, otros hemos tenido que realmente hemos tenido que coger algún técnico especialista, por ejemplo, en energía, en electricidad, o sea, hemos tenido que adaptar un poco técnicamente a la empresa a este proyecto.
Uh-huh. Perquè des de Camar suposo que aposteu ja directament pels cimets mediambientalment sostenibles, no? Perquè és aquesta la idea.
Bueno, el reto es muy importante para nosotros a nivel de empresa, porque realmente es un sector donde el campo es virgen, o sea, hay tanto por hacer y tanto trabajo que las expectativas nuestras son muy altas. Lo que pasa que sí que es cierto que como todo el mundo sabe, estamos en un momento de crisis. Y entonces los esfuerzos un poco lo estamos intentando redoblar, intentando buscar cómo introducir el producto, no solo aquí en España, sino fuera en el extranjero el producto. Y bueno, tiene un coste y un esfuerzo que a nosotros realmente, bueno, para la empresa que el tamaño que es, pues es importante, ¿no?
Mm-hmm. Suposo que això ho haureu patentat d'alguna manera, no?
Sí, sí, sí.
Perquè, clar, si sou pioners en això...
Sí, está patentado, somos una empresa que procuramos de que las cosas de este tipo pues las tengamos un poquito más o menos blindadas. Nunca es a 100% todo, pero bueno, en principio la tecnología es puntera en el mundo, no es aquí, porque todo el mundo se asombra, ¿no? Porque aquí ha venido empresas japonesas, alemanas, americanas, y todo el mundo ha asombrado como una empresa como nosotros haya experimentado en un campo que hasta ahora no lo habían dado, porque todo el mundo lo que sabe que es el tema del libro digital, todo el mundo se imagina lo que es leer una pantalla, ¿no? Pero nadie se imagina que todo eso puede estar alimentado por energía solar, sea sostenible y encima pueda dar un servicio al usuario, tema de tiempos, tema de imágenes, bueno, tema de...
Uh-huh. Parlem concretament d'aquest producte, perquè tot i que en d'altres ciutats ja disposen d'aquest tipus d'infraestructura, la diferència radica en que els que s'estan instal·lant a l'àrea de Barcelona tenen la particularitat de que funcionen íntegrament amb energia solar. Uh-huh. Quins són els avantatges d'això?
Bueno, los avantajes son para mí muchos. Uno de los que siempre hablamos en el tipo de crisis es el económico. Tenga en cuenta que, por ejemplo, cualquier tipo parecida a esto, con un cable o una obra que no sabes dónde vas a parar, no sabes lo que te va a costar, para que se hagan idea, estamos hablando de que la media que ellos tenían como un concepto de colocar tiempo en una parada, estamos hablando de que a lo mejor lo que estamos vendiendo ahora es 3 veces menos de lo que estaban colocando. Entonces, claro, políticamente y económicamente ha sido un éxito. Luego el tema de la sostenibilidad. Ten en cuenta que nosotros estamos gastando menos que una bombilla de 100 vatios, porque nuestro panel está dando 70 vatios. O sea, nosotros todo el consumo que estamos generando en la parada es menos de una bombilla. Claro, es increíble, porque la gente cuando ha venido aquí se ha dado cuenta de que nuestra tecnología, nuestro trabajo ha ido enfocado al bajo consumo. Pero las hemos aplicado en todas las cosas. O sea, ten en cuenta que, por ejemplo, en la obra, el mínimo impacto es... O sea, yo en 2 días yo puedo colocar una parada. Uh-huh. Cualquier elemento que ponga en la calle, si se fija, cualquier obra que hagan, cualquier zanja, cualquier cosa, en 2 días son inviables. Pues yo en 2 días coloco una parada de señal e informo al usuario de lo que es el tiempo, ¿no? Porque el gran handicap de todo eso y la gran historia de todo esto es que realmente lo que estamos haciendo es... que el usuario que está en el autobús diga ¿cuánto me va a llegar el autobús? Claro, hasta ahora las inversiones han sido enormes, pero en el autobús, ¿no? Con las grandes tecnologías, pero si no informamos al usuario, ¿de qué nos sirve tener el mejor autobús del mundo?
O sigui, que les persones que estiguin a les parades saben exactament quant de temps trigarà l'autobús que esperen en arribar. Uh-huh. I allò amb precisió.
En precisió.
I llavors, explica'ns una miqueta com funcionen les pantalles solars, com viatja la informació que rep l'usuari, o sigui, com arriba.
Bueno, nosotros también, aparte de ser la parada solar, ¿vale? Energéticamente, somos los primeros integradores en lo que es el área de Barcelona. Nosotros recogemos en estos momentos SAEs, si sabes el GPS que lleva el autobús, un aparatito, que eso manda una señal a una central, que esa central lo que hace es recoger esos datos y dar la posición y automáticamente da el tiempo. Nosotros estamos trabajando en la actualidad con tres áreas diferentes. Lo que hacemos es integrar el tiempo y los datos en nuestro ordenador central y mandamos a las paradas la información que necesita. ¿Qué significa? Por ejemplo, estamos trabajando con 5 compañías y 3 SAIs. Por ejemplo, una parada, aquí en Ripollet, puede pasar, la compañía X o la compañía Y, por no decir nombres de compañías, y podemos informar de los tiempos de las varias compañías, y lo estamos recogiendo de varios ordenadores. Creo que nada. Eso lo mandamos vía GPRS a la parada nuestra y automáticamente ese GPRS gestiona el dato y lo manda ese dato a la pantalla y lo muestra.
Uh-huh. A mí se me gusta crear un software, ¿no?
Sí, hemos tenido que hacer un software, hemos tenido que trabajar con tecnologías que no hay, no son, o actualmente no están vigentes y bueno.
Això, abans de començar l'entrevista comentava que vostè forma part de la segona generació, sí, dels creadors d'aquesta empresa, que va ser el seu pare, mm-hmm, que va fundar l'empresa, no? S'imaginava, no sé si ho ha pogut parlar, no sé si viu o no, però s'imaginava que pogués derivar en això, aquesta producció.
Bueno, mi padre y yo ahora diría que estaría contento, pero antes diría que estaríamos locos.
Ahora va començar, no?
Bueno, yo creo que las cosas se hacen porque, bueno, nosotros al ser empresarios o venir de este tema, pues lo que hacemos es, investigar, invertir, arriesgar, ¿no? Claro, cuando arriesgas sobre algo que es fijo, por ejemplo, comprar un piso, eso sabes que te puede bajar y subir. Cuando arriesgas en tecnología es muy incierto todo. O sea, tú ten en cuenta que cuando hablas de chips y microchips, cuando hablas de vatios, hablas de cosas que son, que bueno, tú crees que aquello aparato va a hacer no sé qué, y luego tienes que contestar la realidad, y luego que eso sea vendible, que es lo más importante, porque tú puedes crear, pero si no conoces vender, no sirve para nada, ¿no? Entonces, claro, en venir del ramo de la construcción, haciendo escaleras, haciendo barandillas, haciendo estructuras, haciendo, pues con reconvertir todo eso, crear una nueva empresa y adaptar todo eso a estos nuevos tiempos, pues mi padre había dicho que estábamos locos.
Semblava que estava tot inventat, però no és així.
No.
S'ha inventat doncs, aquest nou sistema a Madrid, Ripollet. Quins són els objectius de futur per Capmar?
Bueno, los objetivos es vender mucho. Lo que pasa que sí que es cierto, lo que estamos hablando un poco antes, que el tema es, hay crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que es una cosa necesaria, porque es necesario que una persona cuando vaya a coger el autobús tiene que saber cuándo le llega el tiempo, que sea económicamente, no sea una cosa excesiva, que sea mantenible. O sea, sabemos que el producto lo tiene todo. Bueno, hay cuestión de que los ayuntamientos y las compañías de autobuses vean, crean nuestro producto y al final acierten comprándonoslo. Las expectativas, ahora estamos trabajando o estamos hablando, pues bueno, estamos hablando con Cataluña en prácticamente en todos los sitios. O sea, vamos a instalar la semana que viene el primer poste ya en Lérida, vamos a hablar con Tarragona, ya tenemos que entrevistar con Tarragona, con Gerona, vamos a colocar la primera parada solar en Marquesina, en Molins de Rey, ya está apartado con ellos, tenemos acuerdos con Caldas, estamos hablando en Ibiza, intentar poner nuestro sistema en sus Marquesinas, estamos hablando con Menorca, estamos hablando con Portugal, Francia, estamos la semana que viene tenemos una videoconferencia con los indios, porque allí tienen la Commonwealth y tienen muchas prisas.
Bueno, ¿no? Sembla que serà rentable finalmente.
Yo a día de hoy no.
De moment no.
Les expectatives són bones, sí que és cert.
Doncs esperem que siguin certes. Senyor Nicolás Capablo, gerent d'aquesta empresa ripolletenca de Capmar, moltes gràcies per haver-nos atès.
Muchas gracias.
I molta sort.
De acuerdo.
El 91.3 Info.
Aquesta setmana a l'Espai de Servei al Ciutadà parlarem de la campanya de prevenció de la SIDA 2009 que la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Ripollet posarà en marxa a partir del proper dilluns 23 de novembre. Sota l'eslògan "La SIDA canviarà la vida, tu decideixes", aquesta campanya, que coincideix amb la celebració del Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA, l'1 de desembre, va adreçada especialment als joves del municipi. Per parlar d'aquest servei, avui ens acompanyen el regidor de Joventut, Ferran Tornell, i el dinamitzador juvenil, Aaron Egea. Molt bona tarda a tots dos.
Hola, bona tarda.
Parleu-nos amb quin objectiu organitza la regidoria aquesta campanya anual, el per què.
Nosaltres, com ja vam comentar l'altre dia a la roda de premsa, no som experts. Això, punt número 1, i ja ha de quedar clar, eh? Nosaltres el que volem és que, de nou, i aquest any potser més, perquè tenim més activitats, hi hagi debat, comprensió sobre de nou, sobre què és el SIDA, perquè no també una mica de pedagogia, i provocació. Nosaltres també volem provocar, si no canvis, si canvis d'actitud de la gent, i com a joves, sobretot, que és a qui va dirigida a tota la població, però sobretot a la gent jove del nostre municipi, vegi com es vol enfrontar a la SIDA, si vol o no vol patir-la, com es vol relacionar amb qui la té, que hi ha gent que la té, són gent normal, i això és, aquest és l'objectiu, Marc, i seria el tema bàsic del per què fem nosaltres una campanya així. Nosaltres, per això, sabem que hi ha diferents dianes a les que volem arribar, com podrien ser els CIES, és on la majoria de joves estan allà, el que he comentat, volem generar encara més debat social sobre la SIDA, perquè sembla que la SIDA, com ja existeix i ja s'ha parlat molt i està molt entre cometes ja en tots els medicaments que fins que pots estar tota la vida o molts anys fins que la malaltia l'acabes de patir del tot, doncs sí, però volem incidir, i volem incidir també pues, reforçant com que és el que fem cada vegada que fem una campanya de SIDA, reforçant el programa Màquina, posant més màquines al municipi, i sobretot posar de relleu la capacitat que té el jove de decisió. És el més important.
Aquí té a veure aquest eslògan, "La SIDA et canviarà la vida, tu decideixes". Quin és el sentit concret d'aquest eslògan?
Tu decideixes si la vols tenir o no. És així de radical, i volem que ho sigui. I nosaltres des de Joventut tenim la patente de Corso com per poder fer campanyes així. D'això va el que volem, l'espectacle de teatre, també fent cultura, també volem provocar segons quines opinions sobre el SIDA. La campanya que es fa i el programa de teatre que tenim pel carrer, que passarà pel mercat ambulant, que passarà pels instituts, és un preservatiu que anirà pel carrer, i volem.
Estem parlant de les activitats d'aquest programa, com deies, que comencen amb això, no?, amb aquest espectacle de carrer, que ha de cridar l'atenció. És com tu deies al principi, que és generar debat i també provocar, no?
Sí, és una miqueta, i ara on ens podria dir el que nosaltres creiem molt en una de les activitats, que volem que sigui el que parlàvem, la mateixa companyia de teatre que ens farà l'espectacle al Teatre Auditori, ens deia si segons quin llenguatge ho podien dir o no dir. Vam dir que sí, per suposat. El que més falta, perquè volem que la gent que va al teatre veient aquesta obra escolti el que s'ha d'escoltar, el que es diu, i no amb subterfugis ni amb eufemisme. Nosaltres volem que la gent vagi a veure cultura i vagi a veure el teatre, però també que surti sabent que el SIDA és el que és, i que si es té és perquè es vol. Però ens vols comentar un tema?
Sí, ara concretem-nos una miqueta. Quins són el programa d'activitats que heu preparat concretament?
Bé, la campanya té una durada de 2 setmanes. El punt fort és el dia 1 de desembre, que és el Dia Mundial contra la Lluita del SIDA. No, contra la lluita no, contra el SIDA.
De la lluita contra el SIDA.
La lluita contra el SIDA. I, bueno, la intenció és, durant aquestes dues setmanes, fer això, una campanya de debat, d'impacte, de generar un cert neguit de què és això que tinc al carrer, no? Què són aquestes obres, aquesta obra de teatre que presentem, que va dirigida als IES? Què és aquest concurs d'eslògan que també es ve fent des de temps enrere i que té èxit i per tant es manté? Què és aquesta carpa on el cafetí col·labora i reparteix informació? Que és tot un seguit d'activitats que durant dues setmanes es passegen per Ripollet. Comencem el 23, que és aquest dilluns, i la primera actuació, diguéssim, que ens podrem trobar és un grup d'animació de carrer que estarà a les portes dels IES, concretament, espera si em miro la xuleta, concretament dilluns els tindrem a Palau Òxid a partir de les 2:30, que és la sortida dels IES, i això és un preservatiu de dimensions considerables amb un altre acompanyant que va repartint una sèrie de boles al públic, que les tira, les llença, diguéssim, en el preservatiu. Aquestes boles físicament no s'enganxen en el preservatiu, però quan el company es treu el preservatiu, les boles s'enganxen en el vestit, diguéssim, com de velcro, i es fa participar al públic. I el que es vol intentar fer entendre és que pots preveure-ho, pots preveure que es t'enganxin aquestes boles, pots preveure tenir la sida. Tu decideixes com et relaciones amb la sida, però de fet és una campanya que vol engegar propostes de futur. Tu decideixes com et relaciones amb qui vulguis, no? Tenim això, el dia 23 comença amb la campanya, aquesta animació de carrer es prolonga en el temps durant dues setmanes. A partir d'aquí, el dia 27, tenim el teatre Auditori, que es diu amb la obra de teatre Impressions, de la companyia Atraccions, que va destinada als IES de Ripollet i participen tots els IES de Ripollet amb dos passis, de 10 a 11 i de 12 a 1. Omplim quasi bé la sala, 365 persones en total, els dos passis. I després seguim amb els espectacles. Els dos dimecres de mercat de setmanal tenim espais al carrer amb gent que va destinada a joves, també a gent del poble, a la ciutadania, i el dia 1, que és el dia puntual, tenim tot conjunt, la carpa, l'animació de carrer i una mostra de grafitis que es farà al punt d'informació jove amb el tema de la prevenció de riscos.
Mm-hmm. Hem de dir que una altra de les actuacions programades fa referència a aquest programa Màquina que abans comentava el regidor de la Generalitat de Catalunya. Què és el que s'ha previst? Quines actuacions? Quin canvi?
Aviam, nosaltres, com ja sabem, tenim diferents màquines expenedores, que són una a Casal de Joves, dues al Centre Cultural, una al Poliesportiu, una a l'Escola d'Adults i una al Centre Cívic de Pont Vell. Amb aquesta nova campanya volem afegir una al CAP1 i una màquina a la Biblioteca Municipal, i ja quan hi hagi nous equipaments municipals anirem afegint-hi màquines. Nosaltres, els en teoria grans immadurs que la societat, de vegades la gent jove, cataloga, adolescents, preadolescents, post-adolescents, els estem dient que no, que han de ser tan madurs com a moltes coses que demostren que són madurs, d'acord? I el SIDA és una d'elles. Per això han de decidir, decideixen tot el que volen, tot, la majoria de coses, el bé, el que no està tan bé, el que està malament, el que no està tan malament. I aquestes són les coses que, repeteixo, crec que si no es banalitza el tema del SIDA, que crec que no és la paraula, però sí que és veritat que el SIDA cada cop més, com que tothom ja ens pensem aquí d'abans, no?, que ja se sap, etcètera, etcètera, per això s'ha d'incidir encara més, per no baixar la guàrdia. I els joves els diem, ojo, amb allò que ens pensem tots que sou tan immadurs, com que heu demostrat que la majoria de coses sou madurs, amb això ho heu de demostrar encara més, perquè us va, perquè no, us va la vida.
Mm-hmm. Parlant d'una tasca preventiva en quant a malalties de transmissió sexual, però aquests dies també hem pogut veure al Centre Cultural una exposició sobre prevenció de drogodependències. Fins a quin punt són necessàries aquestes polítiques preventives entre els joves?
Doncs mira, crec que són necessàries a nivell... Hi ha dues vies, diguem, no? És a dir, creiem que una política pública, i més una política municipal, i també en aquest cas com és l'associació i tot el que vas a nivell provincial, com a diputació, com a nivell Generalitat o Estat, crec que és bo, vale? Primer perquè per un tema també, i serem sincers, ja no a nivell municipal, però a nivell d'impostos i de costos, és un tema, repeteixo, de costos. És a dir, quan més educada estigui la població, menys costos a nivell sanitaris i a nivell de tot i a nivell humà tindrà aquesta societat, vale? Això, número 1. I segon, perquè crec que la política pública, vale, a nivell de salut, el que sobretot ha de fer és prevenir, perquè hi ha coses que poden curar però hi ha coses que no, o es poden pal·liar, però curar, ojo amb segons. I ja tenim, ja és prou trist que encara enfermetats com el SIDA no s'hagi trobat allò màgic. Que es pal·lia, sí, però es pateix molt qui s'ho està pal·liant, val? Per tant, per què hem de patir, a part de costos, etc, que li porta a la societat tenir o un malalt o un milió. Però jo crec que si no ho fem així i no els ho fem als més joves i els hi diem el nom del porc, com ells dia a dia ho diuen, i no ens escandalitzem, nosaltres el que volem no és escandalitzar, però sí tot allò que es pugui provocar i que hi hagi de tot, fins i tot crítiques, per suposat, no?
Mm-hmm. I tota aquesta feina doncs es realitza al voltant dels instituts públics i també privats d'aquí de Ripollet. Vosaltres cal dir, ja per acabar, que treballeu durant tot l'any amb els PICES.
Mm-hmm.
Quin és el treball que feu amb ells?
Mira, jo crec que per anar acabant, l'altre dia comentàvem que nosaltres com a societat o com a país tenim una gran capacitat per solucionar problemes. Un cop tenim el problema, un cop tenim la dificultat, i posem un parche, l'arreglem, ho solucionem, busquem el que sigui per solucionar, per solventar una cosa que ja està existint, un problema que ja tenim a sobre. Però cada cop més hem de tendir a prevenir. Llavors, el PITSES, igual que la campanya, igual que altres serveis, hem de tendir a prevenir, a explicar com podem evitar el problema, per després evitar posar solucions i gastar despeses o tenir despeses en solucions que es podien haver evitat. El PITSES bàsicament intenta ser una porta d'entrada de l'Ajuntament a les GIES o als joves, i amb la intenció de prevenir.
La campanya de la SIDA no deixa de ser una excusa per reforçar aquestes xarxes. Els PICES, si només féssim la campanya de la SIDA i després el dia següent des dels PICES o des del nostre casal o des dels nostres altaveus no podés, o els nostres faristols, no poguéssim informar de què serviria.
Mm-hmm.
Reforça la xarxa que ja tenim, campanyes com aquesta de la SIDA, de la qual ens n'aprofitem, per suposat.
Doncs ja ho saben, que a partir d'aquest dilluns 23 de novembre podran veure i visualitzar doncs aquesta campanya La SIDA et canviarà la vida, tu decideixes, la campanya de prevenció de la SIDA 2009 de la Regidoria de Joventut. I donar les gràcies al regidor de Joventut Ferran Tornell i també al dinamitzador juvenil la RUNEGEA per la seva presència. Gràcies i bona tarda.
A vosaltres.
El 91.3 Info.
Passem ara a repassar algunes notícies destacades de la setmana en forma de breus. Comencem parlant de política. Lourdes Serra presidirà a partir d'ara la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya en substitució de fins ara president Ricard Sancho, que deixa el seu càrrec per motius professionals. Tot i això, Sancho seguirà vinculat a la nova executiva, ocupant el càrrec de secretari de comunicació i portaveu del partit. Aquest canvi es va decidir a l'assemblea extraordinària celebrada la setmana passada. Lourdes Serra va ser escollida per majoria absoluta juntament amb la seva candidatura.
La regidoria de Medi Ambient ha presentat aquest matí un calendari online pel 2010 titulat Ripollet desendollat. Es tracta d'una iniciativa que recull un resum dels espais del municipi que actualment funcionen amb energies renovables. Les plaques solars de les llars d'infants municipals, la bicicleta dinamo o les cuines solars són alguns dels exemples que es poden consultar al calendari, acompanyats d'algunes recomanacions de com aplicar aquestes energies al nostre ús diari. Aquest calendari, que es podrà consultar properament a ripollet.cat i a partir de principis d'any a la web de la Casa de Natura, contindrà tots els actes organitzats des de la regidoria de Medi Ambient, amb més de festes destacades com el Dia Internacional del Medi Ambient.
Aquest dissabte el Centre d'Esplai L'Estel celebra el seu 29è aniversari amb diverses activitats a la plaça de Pere IV. Així, a partir de les 4 de la tarda tindrà lloc diversos tallers, així com una xocolatada popular i un espectacle infantil a càrrec del grup Toca la Troca. Totes les activitats són gratuïtes.
I també dissabte el Casal d'Avis representarà a 6:15 de la tarda l'obra teatral Manda tu madre a Sevilla de José Lucio, un espectacle que mostra les situacions còmiques però també complicades que viu una família. Les entrades anticipades es poden adquirir al mateix Casal d'Avis i la representació es durà a terme al Teatre Auditori.
I per últim diumenge l'entitat Ripollet Sardanista tanca la celebració del seu 34è aniversari amb un concert de la Cobla Ciutat de Girona. Serà al Teatre Auditori a 6:45 de la tarda.
Recordin que tota aquesta informació la trobaran ampliada a la web municipal ripollet.cat.
El 91.3 Info.
Passem a conèixer l'actualitat esportiva de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem, Ramon, parlant de futbol. El Ripollet no li té por al Cerdanyola.
Mira, després de molts anys es torna a trobar-se en el mateix grup i la mateixa categoria un Ripollet-Cerdanyola, però amb molta diferència a la classificació, ja que el Ripollet és tercer i el Cerdanyola és l'últim del grup i li treu 20 punts. Si la Lliga acabés aquesta jornada, el Cerdanyola perdria la categoria tot i guanyant. Els homes de Jordi Muñoz tenen moltes ganes de guanyar el seu rival, ja que el Cerdanyola va dir que el Ripollet els tenia por i que per això no els havien convidat a la festa major. Cosa que el seu president, Cisco Inglada, va dir que el Ripollet mai porta un equip per la festa major que després se'l trobin a la Lliga. La resta dels equips de futbol, la de Fut, que és segon, jugarà contra el Santa Perpètua, la penya portiva Pajaril, que és tercer, jugarà a casa contra el Raureda, i l'Esdila ho tindrà més difícil perquè juga a camp del líder, que és el Júnior.
El bàsquet, derbi local pels equips del Gassó.
Doncs sí, perquè a la jornada número 9 de la tercera territorial, grup 5è, s'enfrontaran al pavelló Joan Greus, els dos equips del Gassó que també feia moltes temporades que no s'enfrontaven entre ells. El líder és l'Abel Gassó, que jugarà contra el Gassó Caixa Girona, que és 6è, amb un partit menys. El derbi serà molt matiner, a les 9:30 del diumenge, perquè a les 11 jugarà també les noies, també que són del Gassó, contra les últimes del grup, i s'enfrontaran a l'equip del Llavaneres. Finalment, a la Copa Catalunya, el primer equip del Ripollet, que és 5è, jugarà el dissabte a la pista del Salt de Girona, que ocupa el lloc número 13. El Ripollet B, que és l'últim, del grup jugarà a la pista del Sallent, que ocupa el lloc número 12. Tots dos els partits seran el dissabte a les 17:30.
I acabem ballada de boxa a Ripollet.
I torna aquest divendres amb un combat professional entre José María Guerrero de Ripollet, que lluitarà contra Blas Miguel Martínez de Madrid, que és una eliminatòria valedera del Campionat de Catalunya. I també hi ha un altre combat entre Javier García Roche de Catalunya contra Rafael Roca Chiruta de Romania. També es disputaran 6 combats a la categoria amateur, destacar entre ells el combat de l'Àlex Guisado del Club Boxeo Ripollet, que lluitarà contra Oliver Cabezas, que no té res a veure amb el preparador del Ripollet, Julián Cabeza.
I per acabar, coneixem el convidat d'avui de l'Infosport.
Doncs avui Club Patinatge Artístic, la seva entrenadora Ana Baeza i les patinadores Noelia Padilla, Laura Rubio, Lídia Marro i Nerea Pérez.
Ja ho saben que serà a partir de les 7 amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Sembla que a poc el temps es va acostant al que és habitual per aquestes dates i durant tot el cap de setmana s'anirà produint un progressiu descens de les temperatures. Així, les mínimes quedaran per sota dels 10 graus i hi haurà pocs núvols, tot i que diumenge augmentaran les probabilitats de pluja.
I fins aquí l'info d'avui divendres 20 de novembre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy al control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i us parla Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Els deixem amb el tema musical La Margalida de Joan Isaac, interpretat per Marc Parrot i que pertany a l'espectacle 50 anys de la nova cançó que es podrà veure aquesta nit al Teatre Auditori. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Vas marxar i no sé on, ni els cims ni les aus no en saben, les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba de nu com un vés. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. cos sovint ens creix a les venes. En llegir el seu gest, escrit per parets que ploren la història. No sé on ets, Margalida, el cant si t'arriba, pren-lo com un vent. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. Aquesta cançó reneixi el seu crit per camps, mars i boscos, i que sigui el seu nom com l'ombra fidel que és nostra tothora. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba pren-ho com un vers. Crida el nom del teu